COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. A les 12 i 20 comencem un dia més el magazín de la ràdio menorquina, el matí de Menorca. Com sempre, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom des que fa impossible que des de ràdio com us farà arribar fins a la 1:30 en diferents connexions. Com sempre, ara en aquesta primera repassarem els titulars de la premsa local i saludarem en José Barrabé per comentar alguns aspectes d'aquesta actualitat. Però abans feim una pausa.
Easy, patrocinador oficial de las rebajas majas. Su sofá, colchón o complemento de decoración con hasta un 60% de descuento. Compra mientras te relajas. Paga en cómodas cuotas. Todos son ventajas. Solo primeras marcas. Easy, las rebajas majas a precios increíbles. Sin tarantajas. Hazlo fácil. Hazlo Easy. Tu tienda Easy Menorca en el polígono de Mahón junto a IKEA.
¿Estás cansado de pagar una electricidad cara y además tener un mal servicio? Contrata FENIE Energía y notarás la diferencia. En Menorca, 21 empresas delegadas y la Asociación de Instaladores Eléctricos SEIME están cerca de ti, te asesoran. Infórmate al 971-352109.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: la renta media de los menorquines aumenta un 10,6% tras la crisis. Un inmenso dolor, emotivo adiós a las víctimas de San Llorenç el día en que hallan el cuerpo de Artur. El fondo del mar, una adición en el Nàutic Ciutadella. El turismo se ha convertido en algo casi extractivo. Guillem Soldevila, Universitats del Reino Unit. Diego Pons se da de baja del PP Ciutadella y será concejal no adscrito. Las obras del Teatro de Osborn se adjudican con un ahorro de 128.500 euros. Los dos agroturismos de Víctor Madera en Ferreries se sumarán 40 plazas. Mahó aprobará el próximo pleno retirar la medalla de oro a Franco. La temporada se cierra con 5 incendios de poca magnitud en la isla. Y en Masports, Tor y Ruano, un lujo para la vuelta cicloturística. Pausa y todo una saludamos a José Barbé.
Este otoño es temporada de colchones en Descan Shop. Mullidos y calentitos, de esos que hacen que no puedas resistir quedarte en la cama 5 minutitos más cada mañana. ¿Ya te pesan los párpados? Pues en Descan Shop tenemos lo que necesitas. Colchones de muelles independientes de látex con top viscoelástico articulados con grandes descuentos y financiación a tu medida. Ven ahora a nuestras tiendas Descan Shop y vive la vida cómoda.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo: compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
José Barbé, muy buen día.
Molt bon dia, Miquel Àngel.
Bueno, com veiem, no som iguals els ciutadans. Ho veiem en la relació de renta per càpita que fes l'agència tributària i veiem que Menorca és l'ajuntament més ric de Sant Lluís, o la gent més rica és la que viu a Sant Lluís i els més pobres és que viuen a Ferreries. I amb bastanta diferència, de 21.000 euros a uns 27.000. Per tant, no som iguals els ciutadans.
Bueno, jo crec que d'aquesta informació jo el que faria el que és el global, que per això és importantíssim, que és que augmenten els ingressos de tothom amb un 11%. Això que vol dir que des que han passat la crisi ja han recuperat, i si tu vas incrementant els ingressos és perquè l'economia va millor, guanyes més, factures més, etc. Ara, comparació per municipis. Bueno, jo també a vegades ho hem comentat en aquesta casa, que hi ha molt d'habitant d'un municipi que no resideix aquí, però està donat d'alta aquí fiscalment. Aquí pot haver un poquet de trampa en gent d'aquesta important que té una segona casa aquí i està donat d'alta aquí. No vull dir que sigui que passi això, però bueno, jo crec que això és una bona notícia. I el que me preocupa més és ara el desgavell aquest que tenim ara amb el pressupost aquest que hem presentat a Europa, dels qui ens governen ara. Això sí que me preocupa molt. Vull dir que a vegades amb el tema d'economia, quan hi ha segons quin partit, els importa tres pepinos que l'economia vagi bé mentre funcioni el tema polític. I després què té de passar? Que té de venir la cavalleria del general Custer per posar ordre econòmica. Esperem que no sigui així aquesta vegada. Ja. Que el senyor Sánchez i en Iglesias, perquè hi ha que dir Iglesias, actuïn, ensenyen i no tinguem problemes de futur.
En tot cas, veig que la renta mitjana que tenim els menorquins és molt similar a la deuta que tenim tots els espanyols, la deuta pública que tenim a Espanya és enorme, i me sembla que estàs voltant d'un 25-26.000 euros per càpita, per persones. Per tant, el que cobram cada any els menorquins és el que devem, el que deu l'estat per cada persona de deuta que té amb els bancs i bancs centrals europeus i banques privades. És a dir, que
un altre percentatge, Miquel, que jo me preocupa molt, perquè si la deuta anés davallant, l'anessin amortitzant, vull dir que jo estaria molt més tranquil, però si la deuta de cada vegada va augmentant, això sí que és preocupant, eh? A qualsevol família, això no passa, aquella família que fa els increments de deutes de futur, malament rai. Bon. Vull dir, el que tu has de fer, intentar amortitzar.
Mira, el deute públic per càpita segon trimestre d'enguany és de 24.944 euros per càpita per espanyol, i la renta mitjana dels menorquins és de 24.227, és a dir, que encara hi som a perdre. Sí, devem una borrada.
Sí.
Devem una borrada.
Sí, sí, com més, i com més el lot venguin en el món, més de ballarà i d'oce per càpita.
Mira, venga,
o no?
Exacte, sí, sí. No, i tot mira, sí. Les matemàtiques, els polítics, tot ho saben fer venir molt bé. Res. Bé, ja que eren de matemàtiques i de temps, bueno, les obres d'esbor s'han adjudicat amb un estalvi de quasi 130.000 euros, que no sé si això és bo o dolent, perquè després el resultat final veurem quin és, i que la connexió de la desaladora en la xarxa pública retrasa un mes més.
Home, l'Udes Teatre d'Esbor, jo la veritat, és que és una pel·lícula d'aquestes de terror d'aquella època que feien, de l'època d'en Dràcula i companyia. Estem ratllant des del 2006 que se va tancar Esbor. I és un teatre emblemàtic, i que hagin passat tant d'anys i hagin fet tantes obres i això no hagi servit per res més que per tenir-lo tancat. I ara resulta que la notícia important és que s'ahorraran 128.500 euros amb el tema de les obres aquestes que s'han adjudicat. Jo diria que això valdria més que callessin i no diguessin res. Vull dir que la facin, que acabin, l'obrin, perquè el teatre d'Esbor té d'estar un teatre ben emblemàtic que té d'estar obert permanentment, sense aquest tipus de problema. I no vull fer una comparació en el teatre principal de Mo, quan van fer la reforma, que no va tenir cap problema.
Les previsions més optimistes diuen que es podria obrir a partir del mes de maig de l'any que ve. Les més optimistes ja saben que aquestes previsions mai es compleixen. Per tant, no es podrà inaugurar abans de les eleccions, a no ser que faguem una inauguració express, una cosa així per d'anar per
casa. Que no frissin, perquè després ho cabran malament, que no frissin. El que sí que hem de frissar és per la connexió aquesta de... La desaladora, que ja està bé, que ja està bé, que han tingut tant d'anys aquí, que no ha funcionat, que m'ho ha costat una pasta, i que ara resulta que estan pendents d'una autorització per es preu, per tonelada, que... Vamos a veure. Perquè ja hauria d'estar sols connectat i ja donar aigua bona en el poble de Ciutadella i al rededor.
Bueno, el que sempre mos agrada, José, rebre missatges via WhatsApp, via telefònic o pel carrer d'oients que mos escolten i que, bueno, que els agrada els comentaris que feim. Bueno, qualcun dels comentaris que feim, no tots.
Sí, bueno, jo ahir me'n vaig trobar un parell de persones que mos havien escoltat i quan van ratllar en Carreres, cantant sobre la Fundació Carreres, me'n van donar l'enhorabona pel que havia dit. I jo, la veritat, només vaig dir el que pensava. I si qualcú no sap el que van dir, que m'ho posin per internet i podran sentir de què ratllaven ahir migdia.
Sí, que això és una altra, perquè la gent que no m'ho pot escoltar en aquests moments en directe, quan són quasi les 12:30, el que pot fer és escoltar-nos a partir de l'hora i mitja per internet a www.cope.es, cercau Menorca, i allà m'ho podeu escoltar en directe o gravat a l'hora que vosaltres vulgueu. Vos podeu recrear amb els comentaris nostres, en les tertúlies i tot el que feim. Per cert, que demà tenim tertúlies des divendres, avui tenim la tertúlia de turisme a partir de l'1, i res, avui ets a Sant Climent, va? José, em sembla?
Sí, avui a Sant Climent i cap a Mo, i demà a la tertúlia intentaré venir ja, de cuerpo presente,
venga.
I me posaré un poquet arranjadet.
A veure si ho faim per internet. Ja,
per internet,
Ja veurem, vinga. José, gràcies, fins demà, bon dia, adeu.
Adeu, bon dia, fins demà.
Aquell moment, quan entres a l'oficina radiant, estupenda, i tots els teus companys es fixen en tu, té una cançó. Emporta-t'ho a ulleres Mo graduades amb antireflexant per 99 euros. Mo, només a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
Arribant ja a les 12:30, serà temps d'informació, serà temps de continuar amb Herrera en Cope. Nosaltres tornem d'aquí 20 minuts en més coses. Això és la Cope, és el matí de Menorca. Si mos escoltau des del cotxe, prudència. Tornem d'aquí 20 minuts.
Cope Menorca.
Estar informado.
Les 12:50, mos interessarem d'aquí uns momentets per als tallers mestral, per als pretallers mestral, exactament. Feim una petita pausa, també mos interessant per a la previsió meteorològica. Bones recomanacions.
No puede ser.
Quiet Portella i Xisco Riudavats en concert. Dissabte, 3 de novembre, a les 19 hores, a l'Espai del Socors, dos artistes menorquins uneixen els seus talents per oferir-nos peces de sarsuela i òpera de Verdi, Sorozábal, Rossini, Bizet. Xisco Riudavats, baríton, acompanyat de Quiet Portella al piano. Gaudeix de l'òpera i del gènere de la sarsuela. Dissabte, dia 3 de novembre, a les 19 hores, a l'Espai del Socors de Ciutadella, en Quiet Portella i Xisco Riudavats. Banda d'entrades els dies 24 i 31 d'octubre de les 10 a les 11 hores a l'Esplai de Ciutadella i una hora abans del concert i online a www.nanventura.es.
En Tiendas Bets celebramos nuestro aniversario por todo lo alto, con ofertas y descuentos especiales en los mejores equipos de descanso que te van a sorprender. Disfrútalo con nosotros, es la oportunidad del año. Ven al aniversario de Tiendas Bets antes de que se acabe y aprovechate de las mejores ofertas y descuentos especiales para tu descanso.
Tiendas Bets en Ciutadella, Camí de Mahón 190 y en Mahón Capifort 12, en el polígono de Mahón.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui el cel estarà ennivolat amb pluges localment fortes, persistents i ocasionalment acompanyades de tormenta. Temperatures nocturnes que pugen i diurnes amb pocs canvis o que davallen. Vent del nord-est i est en qualque moment de fort avui vespre. Les temperatures màximes no passaran de 23 graus, les mínimes uns de 8, i tenim avís de tenir tots els dies, sembla una vera de Nadal. Per avui dijous, pluja, tormenta i mala mar, el mateix que per demà. Dissabte, la casella de les alarmes està en verd, de moment. Ole, que has anat al centre de jardineria Can Nou, que han obert davant l'ITV.
Quin? Orgànic? I vaig ser l'altre dia. Tenen un munt de coses de decoració, a part de ciber, que són una monada.
Sí? Jo encara no hi he entrat i mira que hi pas per davant cada dia a metzar a la carretera.
Idò, de demà no passa. Vull anar a cercar bono, que ara està temporada, i a més he vist que si encarregues els crisantems per Tots Sants, es regalen una mini orquídea. Si se compres de més de 30 euros, també et fan centros de diferents tamanys.
Centre de Jardineria i Decoració Orgànic, a la carretera general, entrada a Ciutadella. Ves-hi a descobrir la varietat de plantes vingudes d'arreu del món. Obert de dilluns a dissabte, de les 9 a les 19 hores, i diumenges, de les 10 a les 2. I sí, també venen potos.
89.6 FM, Cope Menorca.
Continua la Cope es matí de Menorca. Anem a xerrar del projecte mestral, de l'acompanyament que es fa des de mestral a aquelles persones que accedeixen, que volen accedir en el mercat laboral i per això acudeixen en els tallers i pretallers per tal d'adquirir habilitats i coneixements per tal d'incorporar-se en el mercat laboral. De son xerrarem amb Alba Saumell, que és educadora del taller mestral de Mo. Alba, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Feis tallers i pretallers, m'assembla. Quina diferència hi ha entre un taller i un pretaller?
Bé, hi ha tallers que es consideren que ja són productius, que ja estan més enfocats o més propers a una empresa normalitzada, i després hi ha els pretallers laborals, com quan estàs explicant, es treballa més des d'habilitats relacionades amb l'àmbit laboral. És un pas previ.
Sí, sí. Quines són aquestes habilitats fonamentals en les quals intenteu que la gent adquireixi pràctica i habilitat?
Bé, hi ha, per una banda, un aprenentatge més socioeducatiu, que en el taller prelaboral el que es vol aconseguir és que aquesta persona adquireixi habilitats com la puntualitat, la cura de la imatge, compliment d'objectius. I, per altra banda, hi ha les competències que ens demana més el mercat laboral. Per poder-hi accedir, mantenir i millorar dins d'un lloc de feina.
Clar. Sí, perquè no només són habilitats en el que seria un ofici en concret, sinó també vosaltres explicau i ensenyau a la gent moltes altres coses que són importants a l'hora d'anar a demanar feina, per exemple, com és la puntualitat, l'aspecte personal, el compliment d'objectius continus, ser responsables, saber fer treball amb equip, creativitat, en fi, que hi ha moltes coses a tenir en compte, no només les habilitats purament manuals d'una feina.
Tècniques, exacte. Nosaltres les dividim en tres tipus. Hi ha les competències tècniques, que són més coneixements teòrics específics de cada professió. De cada professió, perdona, si vol ser perruquer, el que mosso del magatzem, el que sigui. Després hi ha unes competències de base, que tu una vegada tens aquestes competències tècniques, has de tenir uns coneixements per on anar a buscar feina, com accedir-hi i mantenir-la, sí? Que, per exemple, això ens pot ajudar, el carnet de conduir, tècniques de recerca de feina, etc. I després el tercer bloc són les competències transversals, que fan més referència a capacitats i habilitats necessàries per donar una resposta a situacions laborals diverses. Ja sigui treball en equip, identificació de les capacitats, responsabilitat, iniciativa, qualsevol.
Molt bé. Alba, quin tipus de persones acudeixen en aquest tallers de formació de mestral?
Vale, són persones que estan bé amb edats laborals i que tenen bé l'objectiu és que estiguin en un espai que se'ls pugui donar una nova experiència positiva cap a un entorn laboral, poguent així augmentar la confiança i l'autoestima i tenir això, experiències positives, sí?
Exactament. Que cursos, quan comencen, no sé si ja han començat, quantes persones hi acudeixen, quina durada tenen aproximadament?
Bé, fins ara són anuals i durant aquest temps van... Bueno, depèn del moment que entren, són anuals.
Molt bé. De totes aquestes persones que acudeixen en aquest tallers, després el percentatge de persones que s'incorpora en el món laboral en real és elevat? Quin percentatge podríem tenir?
El número concret, el percentatge concret, la veritat és que no te'l sabria dir. Però més que la finalitat, el que és en quin moment d'aquest itinerari d'inserció es troben, vale?
Sí,
perquè
sí.
Després hi ha un suport d'orientació laboral, hi ha una empresa d'inserció, dependrà cada persona en el moment que es troba.
Aquestes persones acudeixen en aquest tallers directament a través, no sé, a través de Càritas, venen directament a vosaltres, o accedeixen a través d'altres entitats o associacions?
Bé,
hi
ha diferents vies d'entrada. Les persones que acudeixen directament des del Servei d'Orientació de Càritas, que són les persones que entren al pretaller laboral com a ajuda econòmica per la formació. Després hi ha altres persones que fan contraprestació, que venen derivades de serveis socials, i després hi ha altres persones que venen d'altres entitats, de mesures judicials o d'altres perfils.
Molt bé. Persones que vulguin més informació, que estiguin interessades, algun telèfon de contacte on es puguin dirigir per tenir més informació?
Mira, el 971 35 14 13.
No, 971 35 14 13, aquí trobareu més informació dels tallers mestrals, d'aquests tallers, d'aquests pretallers i d'aquest acompanyament que donen a totes aquelles persones que volen adquirir més habilitats, també pràctiques, però també habilitats d'aquelles molt importants per accedir en el món laboral, com per ensenyar la puntualitat, la cura personal, responsabilitat, etc. I de segon xerrat avui en Alba Saumell, que és educadora del taller mestral d'Amo, que agraïm com us hagi acompanyat aquí a Copa Menorca. Alba, gràcies, bon dia i fins una altra. Bon dia, adéu.
Moltes gràcies, adéu. Bon
dia. Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
Casino de 7 de gener de Ciutadella presenta Setena Festa Remembers. Dissabte, dia 10 de novembre, a les 22:30 hores, balla el ritme de Jaxis dels anys 70, 80 i 90. La millor festa de la tardor t'espera. Entrada 8 euros en consumició. Socis gratis. Reserva taula per 2 euros en el 676 93 46 12. Remembers. Dia 10 de novembre, es Casino de 7 de gener de Ciutadella.
Setmanari El Iris, fet a Ciutadella per gent de Ciutadella. Informació i cultura de ca nostra amb la nostra llengua, cada divendres a les llibreries de Ciutadella.
La una notícia, si tornem d'aquí uns minuts, en la tertúlia dels dijous.
89.6 FM, COPE Menorca.
Una i 5 minuts, continua la COPE, continua el Matí de Menorca, com cada dijous. Temps ara per xerrar de, bueno, de qüestions turístiques comercials i saludant en Miquel Ponsatí. Miquel, bon dia.
Bon dia.
Ben retrobat.
Bon dia. Eh? Ara feia temps que no us veiem.
Molta feina. Ah,
bon dia a tothom.
Molta feina. Uf, bueno, bé, se va bé, no?
Sí, de sa feina diuen que en treuen els profits.
Ah, se diuen, sí.
Ara avui en dia no sé si en treuen prou de profit, no sé si m'entens.
Se diuen, se diuen. Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, bien llegado bien, después de, bien, de tus vacaciones.
Pero, sí, sí, lo podemos comentar también.
Sí, sí,
quería
sí,
dar la bienvenida, aunque no la veo en persona, Miquel.
Y yo también te quería dar un abrazo, pero...
está igual que siempre, no te preocupes, está igual. No ha cambiado de un año para otro.
Me alegro.
Espero que tú también, ¿eh?
Sí, yo estoy fantástico.
No, creo que lleva la barba recién pasado por el barbero. Está arreglada. Sí.
Bueno,
sí.
Lo
de siempre, muy bien. Venga, Miquel, en Vicente era muy charlado el seu viatge per les terres gallegues, que son las terres seves. Vicente, ¿cómo has visto el panorama por ahí? ¿Bien? ¿Panorama turístico, me refiero?
Sí, me llama la atención que yo soy gallego y me llama la atención que cada vez que voy... En pueblos que suelo hacer una ruta de paradores, porque me encantan los pueblos pequeños, y sobre todo si son medievales y tienen un poco de historia, pues esto me relaja y me gusta. Pero cada vez en pueblos pequeños que antes, hace años, hablamos de 20 años o 30 atrás, no había nadie, eran pueblos que estaban prácticamente muertos, la gente de allí, y ahora pues no es que haya mucha actividad económica a nivel de mucho comercio, mucha industria, no, pero sin embargo sí que hay turismo, o sea, me llama la atención que Galicia pues en los últimos años ha cogido un empuje. Yo creo que es mucho debido al Camino de Santiago, que cada vez que nosotros hemos cogido algún tramo así con el coche, no caminando, ¿no?, con el coche, y siempre ves algún peregrino con el palo, con la mochila, que va caminando. Y luego lo que es la zona principal, en la Plaza del Obradoiro en Santiago, pues llena de turistas. O sea que bueno, aquí me parece que en Menorca, con lo que tenemos, tenemos que promocionarla más, porque yo creo que Menorca tiene tantos encantos o más que Galicia, y yo creo que en lo que es el principio y final de temporada tendríamos que tener más turistas. No sé si compartís esta opinión, pero...
Sí, sí, por supuesto, tendría que ser, dicen, si volem allargar la temporada turística o si volem desestacionalitzar, el que hem de fer és que vingui més gent al maig i al mes d'octubre.
De fet, jo ahir xerrava amb un senyor de que dona la sensació en aquests moments que de fet ja s'està desestacionalitzant l'assumpte, perquè no sé si vos hi heu fixat, però hi ha turistes encara. Enllà de turistes. Sí. I ara sembla que, bueno, que hi afegim els d'incerts aquests, que també
és important.
No?
Sí, però... hi ha turistes per a mediados d'octubre, hi ha pocos en proporció a los que hay en agosto o setembre.
No, decir, per descomptat.
Jo, quan hablo de Galícia ara, hablo de estas fechas, ahora mediados de octubre, pues la cantidad de gente. Proporcionalmente me parece que hay mucho más turismo en Galicia que no Menorca, hablo proporcional, ¿no?
Yeah.
Entonces aquí pues yo creo que tenemos un producto como es el Camí de Cavalls, que yo creo que hay que potenciarlo para que en estas fechas igual, y en Galicia no tienen mejor clima que Menorca. Es
a lo mejor nos faltó el apóstol, nos faltó a lo mejor.
El apóstol, tener el apóstol, que eso siempre tira mucho, ¿no?
¿Eh? A lo mejor nos faltó el apóstol.
Pero tenemos las taulas y talayots y sí. Los acantilados, todo lo que es Menorca, alrededor del mar, el Camí de Cavalls, tiene su encanto.
Ahora que hablas de talayots y taulas, ¿sabes lo que les llama la atención a algunos turistas, visitantes de fuera con los que he podido hablar? Les encantan los monumentos megalíticos que tenemos, pero les extraña que sean tan accesibles, que tú puedas subir encima de las paredes y estas cosas. Esta es una queja, no lo ven, les parece un poco chocante.
Posiblemente sea un poco chocante. Hay algunos que, accesible para subir y tal, pero ya han estado más vulnerables antes, porque ahora hay algunos que ya están cerrados, sí, ya tienes que pagar una entrada, ya hay un mantenimiento, cosa que hace 25 o 30 años eran totalmente vulnerables. Uh-huh. Ahora por lo menos hay muchos que ya tienen iluminación, que ya están vigilados, con lo cual yo creo que es necesario, porque es la manera de proteger el patrimonio. Si no se vigila, siempre habrá que vayan a hacer pintadas o cosas más gordas, o llevárselo les pedres.
Des Camí de Cavalls, que en xerran sempre, ara que està vostè ja a la recta final d'aquesta legislatura, fixo vos que claquinen de 4 anys en 4 anys, de lo que farem i lo que no farem. El Camí de Cavalls està igual que fa 4 anys i que fa 8 anys. Vull dir, tenim el Camí de Cavalls, no hi ha fet res, ni serveis, ni res de res. Clar, com a reclam turístic està molt bé, perquè és preciós, és guapo, però clar, per fer rutes així una mica més còmodes i tenir el que enxerra a vegades, un lloc per descansar, fer un refresc, això és exactament igual que fa 8 anys.
Sí, això m'imagino que deu dependre de Consell Insular de Menorca, sí, que deu és qui de prendre decisions amb aquest assumpte, i això sempre... És una llàstima que dels temes, aquí a nivell estatal diríem dels temes d'estat, s'ha d'arribar a acords que siguin acords d'estat. I els acords d'estat, com el Pacte de Toledo i companyia, pues serveixen perquè, encara que comandi un, comandi l'altre, allò tiri endavant. I s'hauria d'arribar a un pacte d'estat amb el tema del Camí de Cavalls.
I aquí el que feim és quan comando un fa una cosa, com és el tot es fa.
Sí, és trist, però no hauria de ser així, en segons quins temes. Uh-huh. És a dir, temes que són realment importants, sobretot en el sentit que tinguin una continuïtat. És a dir, aquells temes que és necessari que la continuïtat sigui una continuïtat per allò avançar, i que al cap dels anys veguem que allò ha anat avançant. Si no hi ha aquesta continuïtat, si no hi ha cap pacte, evidentment és impossible aconseguir que això tiri endavant, i una legislatura dona poc per poder fer res.
Jo crec que estic totalment d'acord, i en alguna reunió que hem tingut a nivell de patronals ho hem comentat. Ho hem comentat en el sentit de que tienen que llegar a acuerdos los partidos políticos que gobiernen, sobretot en el Consell Insular, para que haya acuerdo unánime, o si no unánime, mayoritariamente, para que cuando llegue al poder un partido nuevo, que no cambie lo que ha hecho otro. Y en este caso me refiero a la carretera. Y a mí me parecería muy buena idea que se llegara a un pacto en cuanto al Camí de Cavalls. En cuanto a mejoras, yo creo que es necesario potenciarlo y promocionarlo, pero yo creo que promocionarlo solamente no basta, hay que hacer inversiones. Y Galicia, en cuanto al Camí de Santiago, al Camino de Santiago, lo tiene bien, porque las etapas están entre pueblo y pueblo. Parece que ya los pueblos han ido construyendo un poco en función del camino, porque esto viene claro de hace siglos. Y aquí en Menorca, pues se tendría que ir construyendo albergues o estadas o pequeños hoteles para que de un principio, cuando termina una etapa, pues allí se pueda tomar un café, se pueda dormir o se pueda reponer. Y esto se tendría que llegar, como decía, bien decía Miquel, llegar a un pacto de Estado a nivel insular o a un acuerdo político para potenciar y promocionar este, para mí, potencial para atraer turistas fuera de temporada alta.
Y luego lo que no tenemos, y sería supongo lo más fácil, es no hay ningún certificado que le diga a las personas que han hecho el camino que lo han hecho. Cosa que en Santiago, pues cada etapa, pues ahí pues, ponen un sello, cuando se acaba, pues se da la Compostela. Aquí no sé si llamarla, que no me le daríamos, pero no hay ningún, no hay acapaliciente. Tú fases que, vale, l'he fet, jo l'he fet tres vegades, vale, molt bé, fantàstic, però no hi ha constància oficial, que tens les fotos que tu fas i res més. I això suposo que seria fàcil. O després ja fer allòs per descansar, per prendre un refresc o per dormir,
Això formaria part de donar-li aquest prestigi que crec que pot arribar a tenir i que ja té en molta part, hi ha gent que el té per molt bon trajecte. Però es donar-li una mica aquest certificat. És com posant-lo dins...
En valor.
En valor, i sobretot posant-lo dins el grup de les coses en valor que hi pugui haver, com per ara mateix, aquell que li agrada caminar, pues, ha fet el Camí de Santiago, i li donen un certificat. Pues, mira, aquí també pot venir a caminar i també li poden donar un certificat. Això seria perfecte. Però bueno,
Bueno, lo habéis comentado y me parece que es así. Tiene que tener un aliciente. En el Camino de Santiago pasa esto y hay mucha gente que viene, lo tiene y es un recuerdo. Y es como cuando ganas un torneo de fútbol o de pádel o de tenis, que te dan una copa o te dan un recuerdo si has llegado a las semifinales. Bueno, pues aquí también. Y otra cosa que quería comentar, que se ha incrementado mucho en Galicia, es el turismo ecuestre del Camino de Santiago. Hay empresas que ponen los caballos, van con un camión, tienen que ser grupos, no puede ser uno solo, sino que tienen que ser un mínimo de 6 personas, pero los recogen a 100 kilómetros de Santiago y le incluyen todos los gastos y hacen la ruta a caballo. Aquí en Menorca también hay gente que lo hace, pero se tendría que promocionar. Y me comentaron que en Galicia hicieron algunas obras porque había algunos trozos que para el tránsito de caballos era complicado. Me imagino que aquí en Menorca también hay tramos del Camí de Cavalls que es complicado la ruta a caballo.
Hay algunos que que sería un poquito complicadito, pero bueno, con voluntad. Igual que el camino, pues, si s'ha desviat de segons quines zones i no passa per aquí on era el Camí de Cavalls original, també es podia fer ara, supos, perquè fos un Camí de Cavalls realment de cavalls, però bueno, ja ho veurem.
Pero yo creo que es viable porque no es mucha reforma. Lo único que hace falta es que si es promocionar el turismo ecuestre para que venga gente y haga pues a caballo las etapas que considere bueno, que le vayan bien el Camí de Cavalls y incluirle pues la estancia, el vuelo. En Galicia tienen estos lotes que vienen de países de extranjeros y de españoles y pagan por hacer tanto X 100 kilómetros Camí de Cavalls, incluido comida, hoteles o pensiones o albergues, de distintas modalidades, y aquí creo que es factible sin mucha inversión.
Miquel, famós, un balanç breu de la teva visió de la temporada turística a nivell nàutic, tu que estàs tot el dia en remull.
Sí, no, a nivell nàutic jo puc dir que aquí a Ciutadella s'ha notat que el sector està fort, la gent que hi passeja en barco ve a Menorca, Menorca es tira, Menorca té ganxo i Menorca se nota que hi ha gent, de fet encara n'hi ha, i és un tema que, bueno, que si més no té molta importància perquè és un turisme que també té un pes específic important, no és un pas a nivell d'hotel, no, però aquesta gent també venen i fan el seu gasto, solen ser clients a més fidels, no és un client esporàdic, hi ha molts que cada any tenen per costum, tenen per il·lusió Menorca, i això ho hem de tenir en compte i considerar, cada dia repites, també es nota... No? Com?
És un cliente que sí. Repites.
Sí, 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 sí. Menorca... És que Menorca és el paraíso, me cuenten a mi. Y bueno, sí, yo digo, entonces yo soy un ave del paraíso, entonces...
Exacte, aquí, sí, ¿no? Sí.
Claro, vull dir, Menorca, nosaltres, a lo millor és que vivim aquí...
No valoram.
Sabem que tenim una illa polida, sabem que tenim un... Però, tal vegada, per poder-ho valorar més, a vegades convé viatjar i sortir de ca nostra per veure el que tenim aquí, com vivim, i bueno, i la veritat és que crec que som... molt afortunats, nosaltres. Hi ha gent que són, qui té molts de duros, qui, sincerament, venir a Menorca és tot una aventura, és tot una peripècia, i venen, i tornen. I és perquè Menorca es tira, Menorca té ganxo, Menorca és polida, Menorca és preciosa. Es feina no, nostra tenint-la cada dia més polida.
El turismo náutico también tiene un poder adquisitivo medio bastante alto, es decir, que no es el turismo de mochila ni el turismo de todo incluido. Normalmente gasta en comercio, gasta en gastronomía, en restaurantes, en bares, algunos incluso alquilan coche, contratan servicios. Yo para mí es un turismo que hay que como cualquier tipo de turismo, sí, sí. Pero este, el que tiene más poder adquisitivo, pues tenemos que cuidarlo más y mimarlo más si cabe. Y esto, el náutico, para mí es muy importante sí. Para la economía de Menorca.
A Miquel, que és un turisme d'un alt poder adquisitiu, això, aquells que no lloguen embarcacions, que no han de menester ni estitulint. Què penses tu d'això, de que es lloguin embarcacions sense aquest tipus de... Bueno, que es fa perquè es pot fer, es veu, amb persones que no tenen massa coneixements nàutics i després tenen qualque susto.
És una pregunta un poc ingrata, però te diré la veritat. Abans, jo crec que amb això hi ha gent que sí està guanyant sa vida i, evidentment, és molt legítim.
Sí, evidentment, sí. Dins
del que et sa llei,
perquè es pot fer, clar, sí.
Dins del que et sa llei, guanyar-se sa vida en el que sa llei permeti, no? Jo, per jo, que em perdoni l'administració, però jo per jo, l'administració és qui s'està equivocant en deixar que persones que no saben de la mar res agafin embarcacions sense cap tipus de titulació ni sense cap tipus de res, per dir-ho clar. Sí, sí. La mà és la mà, i a la mà, si hi vaig sense coneixement, és molt possible que puguis tenir algun inconvenient quan no acabi en tragèdia. Jo me dono la sensació que ets l'administració que s'ha equivocat. Per què? Heu de demanar a l'administració.
Bé, de fet, no, de les moltes embarcacions que d'aquest tipus que es lloguen sense aquest tipus de carnet, han conegut només un cas o dos com a molt, però no és que passi gran cosa.
No, passen coses. El que passa és que al final acaben bé.
Sí, sí, sí.
I què passa? Acaben bé perquè resulta que hi ha altres al rededor, entorn d'aquí on ells aterrisen, diguem-ho així, sí, que no és aterrissar, fundatgen i demés, que se n'encuiden d'intentar salvar la situació.
Sí, sí.
Jo vaig trobar un senyor d'Istrabanguja aquest estiu, que me diu, és que avui fa la tercera vegada, avui, me deia, perquè ell feia dies que hi era allà fundatjat, diu, avui fa la tercera vegada que tenc que atendre gent d'aquestes barquetes petites perquè no saben fundatjar, aquell altre se li ha aturat el motor, no sap arrencar, i bé, i així, no?
I és fet de...
No, lo que no són les coses que passen no són graves.
Claro.
Cuando sean graves, entonces sí que ja saldran más a la luz.
Sí, però saps què passa? Que el dia que és greu, no. Després resulta que volen fer paixa allà, després resulta que s'ocupa cercant culpables allà on no hi ha culpes, sinó que s'ocupa sí, l'administració, jo, a veure, on és que posen un semàfor? O posen allà on antes prèviament hi ha hagut d'haver un accident gros o on hi ha hagut d'haver un mort antes. Mentrestant, no posen el semàfor. I clar, i això és el problema. Que aquí, basta que l'ambició de recaudar faci que això sigui una manera més de recaudar, implica que les coses siguin d'alt risc. És a dir, és un tema d'alt risc, això.
Miquel, i el fet que enguany no s'hagi pogut anar segons quines platges més que en bus o que estiguin saturades, augmenta el nombre de gent que va en barques petites o no tan petites?
Bueno, per descomptat, les platges volen ser visitades. i la gent entén que si ha d'anar amb bus a una platja i només queda allà tot el dia en aquella platja, potser pot ser interessant agafar una embarcació d'aquestes tipus lloguer sense titulín, i evidentment és una manera més d'accedir allà, no? Però... Bueno. Què vols que te digui? Jo penso que Menorca hauria de tenir més accessibilitat a les platges que encara no hi ha accessibilitat. D'una manera controlada, d'una manera que tingués un límit, sempre considerat amb uns aforaments límit de les coses, perquè el turista el que cerca és tranquil·litat, no massificació, sinó ja quedaria per allà on té bé. Si cerca massificació, si el que trobem és massificació, evidentment al turista no li agrada, sigui de barcos, sigui de gent en terra. En clar, però a Menorca hi ha indrets on no s'hi pot accedir i són indrets que també són polits. A lo millor hi convendria pensar, a veure si aquests indrets també s'hi hauria de poder arribar de qualque manera. I jo no crec que sigui necessari el tema del bus si tenim mecanismes per gestionar el tema dels cotxos. Ara, sembla ser que algú del bus ha donat bon resultat, però jo, mira que per anar a Macarella s'hagi de pagar el que s'ha de pagar i que això tant ho paguin els residents com que ho paguin els visitants, vols que te digui, Els d'aquí, que vivim aquí, i som els garants de cuidar Silla tot l'any, no haurien de tenir aquests inconvenients per poder accedir a les escales on ara, en aquests moments, hi ha aquests inconvenients. Ara, com es gestionarà això ja no és cosa meua. Els caps que pensen, doncs que pensin.
Ja. Acabant de rebre un informe de la Universitat de Salamanca que fa referència en el lloguer vacacional. Aquí em pas que s'han equivocat en les xifres perquè jo que hagi generat 7.400 milions d'euros a Balears l'any passat no me quadra. El que sí, hi ha algunes dades genètiques que sí que són interessants, com per exemple que mos diuen que aquesta gent que ve a vivendes turístiques sol ser una gent que té molt de gasto després en el sector comerç, que clar, només lloga s'estada. És un informe molt extens que acaben de rebre, que tots són xifres i comes i punts, però bueno, jo sóc de 7.400 milions de balears, no m'ho cap de creure.
Ojalá.
Aquí ens saben un parell de ceros.
I... No sé quantos ceros, però 7.700...
7.400, no, crec que... aquí no
és no, però si le quitas un cero serien pocos. Ja. Serien 740. Entonces,
bueno, tampoc no està bonament. En Menorca no tocarien bueno, 74 si vamos a una proporció de, bueno, del 10%.
Pues tal vez son 740 y no 7.000. 7.000 es imposible, ojalá. Bueno, es que estaríamos desbordados con 7.000. 7.000 millones es imposible. Pero bueno, lo que es importante, bueno, a nivel general es un tipo de turismo que está creciendo por todas partes en las viviendas turísticas. La gente busca este tipo de alojamiento y bueno, yo creo que Menorca es demasiado restrictivo. Yo creo que hay las viviendas, hay zonas que son viviendas unifamiliares, que yo creo que podrían, otra cosa son los pisos, ahí ya es más delicado, pero sobre todo que haya zonas que las viviendas unifamiliares no se puedan alquilar, no estoy de acuerdo. Igual que viviendas que hay en rústico, yo creo que el rústico, una vivienda unifamiliar se puede alquilar tranquilamente y genera pues unos ingresos a Menorca importantes porque es el turista que más gasta, por supuesto. Esperemos a ver si poco a poco van reconduciendo el tema y sean un poco más libres para poder que haya más viviendas que se puedan alquilar.
Si estas viviendas son ocupadas mayoritariamente por parejas, un 60, casi un 66%, y después familias de claro, se para y así es, pero un 23,7%. 77,7% de residents d'Espanya cerquen informació a través de webs especialitzades, i que tot es fa a través d'internet avui en dia, i els espanyols es basen més per els comentaris d'altres viatgers que ja han estat en aquelles cases. Els espanyols es basen molt en aquesta qüestió, en canvi residents es basen més en la ubicació de la vivenda, aquí on està situada la vivenda, no més que pels comentaris que fa la gent. Bé, cadascú es guia per el que troba.
És un poco lógico, perquè, bueno,
Yo también, cuando según qué tipo de servicio, antes no, pero hoy en día con internet, y según qué tipo de servicio, si vas de viaje, no sé, como ir a comer a un restaurante, pues miras a ver las opiniones de los clientes que lo han utilizado.
No te fíes de las opiniones de los clientes, un día te voy a explicar yo cómo funciona esto. Sí, hay un dicho que dicen los jefes de las empresas: no reviews, no booking. Si no hi ha comentaris, no hi ha lloguers. I els comentaris es poden fer de moltes maneres, a través de moltes maneres, i no sempre a través de les persones que realment visiten un apartament o un hotel. Que quede
podemos valorarlo,
sí, pero
yo tengo mis parámetros, no, ¿sí? Quiere decir, claro, algunos parámetros de un tanto por ciento, es decir, el establecimiento que tiene pocos comentarios no me quiere decir, claro, nada, porque pueden estar. El que tiene muchos, aunque esté colocado el número 10 o el número 15, pues tengo que valorar cuántos tiene, qué porcentaje tiene de malos.
Tú fíjate que los primeros comentarios de cada establecimiento siempre son buenos. Siempre. ¿Quién los hace? ¿Quién los pone?
Pues el dueño.
Ya está, venga.
Puedes encargarlo.
La una y media. Hemos llegado.
Muy bien. Ya está, ¿eh?
Ya está, Miquel. És que, clar, ja m'ha acabat. Venga.
El tiempo pasa pronto.
Dijous que ve més, eh? Gràcies a tots, Miquel i Vicente. Adéu.
Bueno, adéu a tothom.
Adéu.
Arribem a la una i mitja. Serà temps ja de continuar amb tota la programació de Cope. Tornem demà a les 12:20. Adéu, bon dia.